L'any 2025 l'Estartit commemorarà els 10 anys de la seva constitució com a entitat municipal descentralitzada amb una àmplia programació d'activitats que s'estendrà al llarg de tot l'any. Aquesta celebració té com a objectiu reforçar el sentiment de comunitat i donar a conèixer la història de l'autogovern local i destacar els serveis que l'EMD ofereix al poble. I per parlar d'aquestes celebracions i també de la feina que es fa des de l'EMD de l'Estartit, ens visita el seu president, el senyor Genís Dalmau. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-li, és clar, quin tipus de celebracions no hi podrem trobar al llarg de l'any a l'Estartit per commemorar aquesta creació de l'EMD?
Bé, es faran diferents accions, algunes ja s'han fet, com fer un logo dels 10 anys, i hem fet un material de merchandising, samarretes, dessudadores, tasses, imants, que justament aquest cap de setmana que hem celebrat la Fira de Santa Llúcia, doncs els hem posat a la venda amb molt bona acollida per part dels nostres veïns, amb un logotip que diu Soc de l'Estartit, amb diferents elements i bé, ha sigut la primera acció aquesta, amb el logotip dels 10 anys, a tota la publicitat institucional. Això és el que hem fet ja ara. Uh-huh. Val a dir que l'EMD es va constituir el 7 de febrer del 2015, per tant, la idea és que l'acte formal sigui el mes de febrer, una mica en funció doncs, de diferents coses que tenim programades. Tot i això, farem accions al llarg de tot l'any. Uh-huh. Al febrer doncs, volem fer un esdeveniment popular amb les entitats i els veïns per commemorar la data assenyalada. Al març volem fer doncs, una xerrada a taula rodona que en digui l'EMD i les dones, no? La política local i les dones, o les dones i la política local, que serà un acte que farem a la biblioteca. Uh-huh. A l'abril volem fer tots uns actes adreçats especialment als joves. Hi ha molta gent que ha vingut a viure a l'Estartit, que és nova, que potser no coneix tot aquest tema doncs, del procés de la segregació i de tramitar l'EMD. I volem adreçar-nos en aquest col·lectiu, serà el mes d'abril. També el mes de maig volem adreçar una altra trobada doncs, a el que són l'EMD i les famílies, amb diferents activitats d'animació. El juny, l'EMD i la festa. El juliol, l'EMD i la cultura i la tradició. El setembre, l'EMD i la història, una mica més vessant uh-huh. de la història de l'Estartit. A l'octubre, l'EMD i l'esport. El novembre, lligat també a l'EMD i el patrimoni. Uh-huh. Tenim un tret característic de l'Estartit, que són els cadenys o andrones, que és una separació que hi ha entre les cases del nucli antic perquè passés l'aigua quan hi havia pluges, per tant és un tret nostre i el volem destacar, estem treballant en tot un projecte. I al desembre presentarem un llibre sobre els 10 anys de l'EMD, coincidint als voltants de la festa de Santa Llúcia, que és la nostra festa major d'hivern.
Per tant, una quantitat d'activitats, a més, temàtiques al llarg de l'any relacionades totes amb aquesta reivindicació històrica de l'Estartit.
Correcte, sí, sí. Hem procurat fer un programa molt ampli en el que tothom hi pugui tenir participació i cabuda i representar doncs, les diferents vessants de la nostra població, de la nostra història, de la nostra idiosincràsia. I bé, esperem doncs, que siguin ben acollides per tots els veïns i estiuejants, perquè n'hi ha alguna que és més cap a l'estiu, quan mm-hmm. potser també hi ha més gent de fora, molta gent de segona residència que ve a l'Estartit al llarg de l'any, i per mm-hmm. també doncs, diferents accions.
És clar, perquè entenc que a l'Estartit hi ha aquest binomi no, de persones que hi resideixen tot l'any, però a més la població acaba augmentant a l'estiu i... En definitiva, hi ha molta gent que ve molts d'estius seguits i al final, en certa manera, s'acaba fent una mica l'Estartit seu.
Bé, sí, tenim molta gent de zona residència, també molta gent que quan ha acabat la seva vida laboral doncs tenia una segona residència a l'Estartit que acaben sent primera residència, doncs perquè aquí s'hi troben bé, estan tranquils, un lloc adient per passejar, per visitar altres poblacions de properes, que potser gent que vivia en una gran ciutat i està en una fase de la seva vida doncs, que vol més tranquil·litat. També l'Estartit, sempre ho diguem, pots anar per tot a peu pla, mm-hmm. és un lloc molt planer i ho tens tot molt a la mà. I per tant, doncs, també tenim un col·lectiu de segona residència que ha passat sent la seva primera residència. Mm-hmm.
I és clar, per aquells que no coneguin la història de reivindicació, no?, de la creació d'aquesta entitat municipal descentralitzada, com va sorgir la necessitat de crear aquest tipus d'organisme per l'Estartit?
Bé, val a dir que l'Estartit venia d'un procés de segregació, es va tramitar el procés de segregació al mateix temps que Salou i Vilaseca. Salou, per diferents circumstàncies, hi havia tot el tema del parc d'atraccions. Finalment la Generalitat va donar el braç a torcir i va acceptar la segregació de Salou, però la de l'Estartit es va denegar. Mm-hmm. També en aquell moment hi havia altres, doncs, més reivindicacions, poder les nostres comarques, com era Sant Antoni de Calonge amb Calonge, Empuriabrava amb Castelló d'Empúries. Per tant, hi havia diferents accions municipalistes reivindicatives, també amb algun altre poble, potser d'interior, a altres llocs de Catalunya, però la Generalitat ho va frenar en sec i va dir que ja hi havia prou municipis. I l'EMD val a dir que va iniciar un procés de segregació que va arribar fins al Tribunal Constitucional, va ser molt llarg, mm-hmm, tot aquest procés, i després es va obrir una nova via, que són ens locals, no? L'EMD és un ens local amb personalitat jurídica pròpia, però no és un municipi. Mm-hmm. Tot Catalunya hi ha 65 ens locals que per diferents motius es van crear. Potser perquè es van agregar dos municipis i el municipi, doncs, que va perdre l'autonomia, doncs, va passar a ser un EMD. Un EMD és una administració local, té el seu pressupost, el seu personal, les seves competències pròpies que li venen marcades per llei o d'altres que tingui a bé delegar-li al seu municipi mare, per dir-ho d'alguna manera. Sí. El tema és acostar l'autonomia local, la gestió local al màxim en els seus veïns, i ho estem exercint en l'Estartit des de ja fa 10 anys, doncs hi estem molt contents, creiem que és una eina, almenys des del... Jo personalment, com a president en aquest moment i de l'equip de govern que estem gestionant, doncs creiem que és una eina que ens hi trobem còmodes amb la nostra relació amb el municipi, amb l'Ajuntament de Teruella, i que podem donar més i millors serveis, doncs, als nostres veïns.
Mm-hmm. Perquè estàvem parlant de que aquesta relació, abans de que entressin vostès a govern, amb l'Ajuntament no va ser del tot bona per als diversos litigis que hi va haver, però entenc que esclar, això va tenir cert impacte a dins de l'EMD de l'Estartit. No sé com es troba aquest procés de sanejament després de tot aquest litigi amb l'Ajuntament, i si tenen alguna novetat, perquè el darrer cop que vam parlar m'explicava que havien frenat aquests processos judicials i a més havien intentat sanejar una mica l'ens.
Bé, val a dir que van ser 4 anys perduts, tot i que eren del mateix partit, els que estaven a l'EMD i el govern municipal, no es van entendre prou bé. Nosaltres som de partits diferents, però ha imperat el seny i amb l'Ajuntament, doncs, estem molt bé, tenim molt bones relacions tant amb la part política com amb la part tècnica, que és de fet el que esperen els nostres veïns, que siguem capaços de gestionar l'administració pública, com així estem fent. L'EMD està en un pla de sanejament, és veritat. En aquest pla de sanejament hi ha col·laborat l'Ajuntament de Teruella aportant-hi diners, hi ha col·laborat la Diputació de Girona, i l'EMD ha tingut que endeutar-se amb un préstec de 90.000 euros per poder fer net de totes les factures que es devien. Aquest procés es va acabar a mitjans del 2024, per dir-ho d'alguna manera, mm-hmm, i esperem, doncs, que ja aquest exercici 24 es pugui revertir la situació, aquest exercici que acaba d'aquí poques setmanes. Però, tot i així, tenim uns deutes que cal pagar, doncs, ara amb el banc, i hem de mirar de fer net. Aquest pla de sanejament, en principi, dura tota la legislatura, però hem de veure si som capaços de sortir-ne abans per poder iniciar nous projectes i no només tenir que pagar, doncs, el préstec en el banc, sinó que poder invertir en altres projectes que siguin més de profit pels nostres veïns. En principi, aquest 2025 es preveu l'equilibri en el pressupost, uh-huh, els ingressos amb les despeses, i ser capaços, doncs, de tornar aquest préstec, i esperem, doncs, que de l'any 26 poder haver-ne sortit d'aquest pla de sanejament i de deixar, doncs, al final de legislatura, doncs, neta de tots els deutes i iniciar nous projectes com deia ara fa un moment, doncs, engrescadors per als nostres veïns i per l'Estartit.
Mm-hmm. Perquè quins serien aquests reptes de futur? Entenc que mitjà a curt termini és acabar de fer aquest sanejament, però quins són els reptes, no?, que cal abordar a l'Estartit?
Com molts altres pobles de la comarca, tenim els reptes, doncs, de tot el que és la millora de la via pública. Val a dir que ara ha sortit la subvenció més important que dona la Generalitat a tots els municipis de Catalunya, que és el Pla Únic d'Obres i Serveis. L'EMD de l'Estartit tindrà prop de 400.000 euros per poder invertir en via pública, en asfaltatge, en voreres accessibles. Altres inversions que s'estan fent de comú acord amb l'Ajuntament és la substitució de totes les làmpades per LED, instal·lació de plaques fotovoltaiques, asfaltatge, com deia, de diferents carrers d'urbanitzacions que no tenien enllumenat públic. Hem de ser capaços aquesta legislatura de que tots els carrers de l'Estartit tinguin enllumenat públic. A l'Estartit, el 2024, hi ha carrers que no tenen enllumenat públic d'urbanitzacions. Mm-hmm. Això s'ha de poder revertir. I l'altre, doncs, pensar també en nous equipaments que estem treballant amb les associacions, amb un espai per la brigada municipal i altres equipaments de futur. Val a dir que també tenim tot un repte davant, que és el, com molts altres pobles de costa, el de poder ampliar les zones d'aparcament. Si bé a l'Estartit tenim un gran pàrquing que és anar a la platja,
sí,
això no ens ha de parar en poder tenir altres zones, doncs, d'aparcament per la gent que ve a visitar-nos. Cada vegada tenim més gent que potser ve a passar el dia i no està allotjat aquí, i per tant hem de ser capaços, amb aquesta mobilitat dels turistes de la Costa Brava, que potser estan a Platja d'Aro o venen a l'Estartit, o de l'Estartit van a Roses, aquesta circulació interior, doncs, de ser capaços de poder tenir noves zones d'aparcament també per la gent que vulgui visitar el centre comercial.
Mm-hmm. I a més, un dels grans reptes també és acabar de treballar, no, amb la Fundació Philippe Cousteau, que s'està instal·lant a l'Estartit.
Això és un projecte empresarial particular. I veurem com acaba tot aquest projecte. Sembla ser que de moment no tenen tots els diners per exercir les inversions previstes. És un projecte empresarial privat, i ells sabran, doncs, el que volen fer en l'Estartit, com ho volen fer, i tot la seva proposta.
Exacte.
Que han fet a la ciutadania. L'Ajuntament la va presentar a final de legislatura passada amb molta repercussió mediàtica, però crec que la pilota està en mans de la Fundació Cousteau, i han de ser ells els que facin el projecte i busquin els seus recursos per poder-ho tirar endavant.
Mm-hmm. Doncs n'estarem pendents, i estarem pendents també d'aquesta celebració del 10è aniversari de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, que començarà a partir d'aquest 2025. També moltíssimes gràcies al president de l'EMD, Genís Dalmau, que ha estat aquí al Supermatí per explicar una mica més aquestes celebracions i una mica més de l'actualitat de l'EMD. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, bon dia i bones festes de Nadal per tothom.
Igualment, que vagi molt bé. Adéu, adéu.
Gràcies, adéu, adéu.